Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 14 de febrer del 2026. El dia 13 de febrer se celebra el Dia Mundial de la Ràdio. I ho volem celebrar, perquè quantes vegades s'ha dit que la ràdio és un mitjà antiquat, que quedarà relegat per altres tecnologies? Va passar amb la televisió, ha tornat a passar amb els nous dispositius tecnològics i amb les noves maneres de consumir informació, música o el que vulgueu. Però la ràdio sempre hi és. Quan hem d'informar-nos d'alguna cosa amb rapidesa, on anem? Què va passar amb l'apagada de l'any passat? Quan anem amb el cotxe, qui ens acompanya? La ràdio. I és que la ràdio mai falla. I sí, han canviat les maneres de consumir-la. Ja no cal escoltar el programa que ens agrada a una hora determinada. Ara ho podem fer quan vulguem i des d'on vulguem. Perquè sí, la ràdio també s'ha adaptat a la nova realitat. Però perquè és un mitjà proper que ens permet estar al dia, que ens acompanya i per tot això i molt més, ens estimem la ràdio. Així que, visca la ràdio! I com que una setmana més seguim aquí, avui en l'informatiu parlarem de la vaga de professors que ha tingut lloc aquesta setmana. Farem valoració de com va anar i intentarem entendre quines són les seves demandes i reclamacions. Així mateix, entre d'altres coses, també us explicarem que l'Ajuntament de Falset seguirà oferint el servei de bus els diumenges a la tarda per suplir els trens mentre la R15 segueixi sense funcionar, i que el Celler Marroig va rebre fa uns dies la gran medalla d'or i el trofeu al millor vi negre 2025 del concurs mundial de Brussel·les pel seu vi Les Horts Vinyes Velles 2020. Encara en el món vitivinícola passarem per la Wine Paris, que s'ha celebrat aquesta setmana a la capital francesa. Per altra banda, també ens farem ressò de que l'ACA vol recuperar la connectivitat fluvial i millorar els hàbitats al tram del Siurana entre el Molà i el Marroig. Com sempre, acabarem amb l'actualitat esportiva, on la notícia és que la Volta Ciclista a Catalunya passarà pel Priorat el proper mes de març. També repassarem els resultats de la passada jornada dels equips de futbol i futbol sala prioratins, i el nostre home del temps, l'Enric Massip, ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. Sembla que després d'uns dies de venir pluja, la setmana que ve arribarà la tranquil·litat. Comencem! El passat dimecres va tenir lloc una multitudinària vaga en el sector de l'ensenyament. Docents i personal laboral dels centres educatius de tot el país van sortir al carrer per reclamar més recursos i millores en les seves condicions laborals. Una protesta a la que la resta de la comunitat educativa també va donar suport. Així doncs, i per entendre millor totes aquestes reclamacions del sector, avui hem convidat aquí, als estudis de Ràdio Falset, a Noem Muñiz, portaveu del sindicat USTEC a Tarragona, i al Jordi Roda, alumne de l'Institut Priorat. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Primer que res, com va anar la jornada de vaga? Si va sumar bona part del professorat i del nostre país?
Doncs va anar molt bé, molt bé. Nosaltres pensem que és un èxit enorme. Sabíem que aniria bé, perquè evidentment trepitgem els centres, però jo crec que bueno, ens va superar satisfactòriament. Jo no diria una bona part, jo diria que és que pràcticament tothom. Va ser impressionant. A la ciutat de Tarragona feia temps que no es veia una manifestació tan gran de qualsevol sector, de qualsevol tipus, i una manifestació de personal educatiu mobilitzat d'aquesta manera, jo crec que feia molts anys, i per tant estem molt contents i molt contents de la força que tenim ara, que això representa, que és el final que volem, no?
Uh-huh. Jordi, si no m'equivoco, tu tens mos portes dades del seguiment de la vaga tant a l'Institut Priorat com a l'Escola Antoni Vilanova.
Sí, bueno, totalment, el que ha dit el company. Va ser una vaga super multitudinària. Jo em centro més no en aquí Falset. A l'escola Antoni Vilanova els professors es van adherir en la seva totalitat a la jornada de vaga, simplement doncs, que el Departament de Treball va fixar uns serveis mínims que cal destacar que van ser abusius i els van haver de pal·liar d'aquesta manera, però s'ha de dir que es van haver de sortejar aquests serveis mínims, per tant, molta part del professorat volia adherir-se a la convocatòria, i per part de l'Institut Priorat també hi va haver un seguiment molt ampli del professorat, més del 60% del professorat va fer vaga, i per part de l'alumnat també no va ser un 100% l'alumnat, però va ser un 97-96, per allí anàvem.
Doncs, si us sembla, parlem una mica de les principals reclamacions. Per una banda, se demana una actualització salarial per poder una mica fer front, no, a aquest augment de del nivell de vida, no? Que al final, si puja el nivell de vida però els salaris no pugen, doncs tenim un problema.
Exacte, tenim diferents reivindicacions. Diríem que les tres principals és un tema de ràtios, de més alumnes a l'aula.
Sí, sí, però anirem...
Sí. No, ho comento perquè a vegades em sembla que ens ho diuen, no, des de les famílies, sobretot, ostres, és que només penseu en el sou. Bon, és que el sou també ho és, una part important de la reclamació, perquè no estem demanant cobrar més, estem simplement demanant recuperar el poder adquisitiu, que és el que deies, és recuperar... És a dir, que tot el que ha pujat la vida aquests anys, el famós IPC, doncs, com a mínim equiparar-nos, és a dir, a recuperar aquest poder adquisitiu que hem perdut, perquè no s'han actualitzat els sous com tocava, sobretot en la part que correspon a l'autonòmica, i també les retallades. A partir del 2008 doncs, va haver retallades salvatges i no hem, bueno, algunes s'han recuperat, d'altres no, i per tant, ara mateix estem en una situació... en quant a sous, doncs, veritablement dramàtica, perquè comparativament amb altres professionals educatius de la resta d'Espanya, doncs, estem a la cua.
Per l'altra banda, i també ho deies ara, no? Una altra de les grans reivindicacions és la demanda de baixar ràtios i ampliar plantilla.
Sí, la paraula... Bueno, nosaltres fem servir molt aquesta paraula ràtios, que al final estem parlant, que s'entengui fàcil, no? d'alumnes a l'aula. Jo crec que això és una cosa fàcil d'entendre. I si tens molts alumnes a l'aula, si tens massa alumnes a l'aula, doncs és molt més difícil, evidentment, ensenyar. Però és que, a més, això, i crec que s'ha de lligar, perquè és una altra demanda, però és que estan lligades, l'àmplia diversitat a l'aula, no? Cada vegada ens trobem amb alumnes més diversos en tots els sentits, estem parlant d'alumnes amb tot tipus de problemes, perquè volem una educació inclusiva, doncs un model d'inclusió. Això significa que tens alumnes, per exemple, amb trastorns de l'espectre autista, tens alumnes amb dificultats d'aprenentatge, tens alumnes amb procedències molt diverses, amb el que això significa en quant a cultures diferents. Per exemple, és a dir, tenim ara alumnes que ja no és que no parlin català, la llengua vehicular, sinó és que no parlen ni castellà, i això, evidentment, si ajuntem aquesta diversitat amb molts alumnes a l'aula, és molt difícil realment poder gestionar l'aula i és molt difícil oferir un ensenyament de qualitat.
Clar, suposo que ja deu ser difícil gestionar una aula amb 25 adolescents, o 30, no sé, si al damunt hi sumem la casuística de cadascú i que han d'intentar que ningú es quedi exclòs i que tothom pugui sortir amb un nivell digne i de qualitat dels centres educatius, doncs és complicat.
És complicat, perquè hem d'entendre, a vegades, sobretot amb persones més de la meva generació, anem a dir, no? quan parlem amb gent ja de 40, 50... Ostres, abans érem 40 a l'aula i en fèiem classe.
Sí, aquest és un missatge que molta gent diu.
Sí,
no?
I és cert, però era una altra metodologia, no? A veure, per entendre-ho fàcil, era la classe magistral que estem parlant. Estem parlant del professor parlava, els alumnes callaven, escoltaven i punt. Cap atenció personalitzada, cap participació de l'alumnat, no hi havia una atenció... és a dir, unes metodologies més participatives. Clar, ara ens estan demanant, doncs això, l'alumnat és molt divers, l'has d'atendre de manera, en alguns casos, individualitzada, com a mínim segmentada, és a dir, cadascú atendre les seves necessitats, volem que l'alumnat participi, que hi hagi un esperit més crític, ja no volem la típica classe, el professor només parla, calla, i si algú parla, doncs ràpidament li fot la bronca, no, volem una cosa més dinàmica, doncs això, evidentment, si tu tens molts alumnes a l'aula i molta diversitat, és impossible. A més, necessitem també professionals de suport a l'aula. Ja no val només, ja no serveix només un únic docent, un únic professor, un únic mestre. Fa falta professionals que... psicòlegs, psicopedagogs, professionals que entenguin d'això, del trastorn de l'espectre autista, professionals que acompanyin a alguns alumnes amb més dificultats, aules d'acollida, professionals específics per atendre tot l'alumnat nouvingut, que això, ens falten aquestes mans... Llavors, estem arribant a una situació límit on realment, en alguns casos, és molt difícil fer classe, molt difícil ensenyar i per això és que al final reivindiquem, no?, aquesta baixada de ràtios i més mans, més recursos, més professionals.
A nivell educatiu també demaneu poder consensuar el currículum. A vegades són coses que a vegades penses i dius no s'acaba d'entendre com pot ser que els professors no puguin intervindre, no? I dir-hi la seva a l'hora de prendre les decisions del currículum, no sé.
Sí, aquesta és una altra paraula tècnica, si em permets, currículum, perquè a vegades, com que últimament volem adreçar-nos molt a les famílies, pensem que al final estem parlant de condicions laborals del personal educatiu, però al final és qualitat de l'ensenyament. Les famílies han de saber al final que el currículum vol dir el pla d'estudis, és a dir, decidir els continguts, decidir què ensenyem. Doncs, increïblement, la participació dels professionals educatius, dels docents, en aquestes decisions és minsa. És a dir, al final, els plans d'estudi, els currículums, es decideixen en despatxos. En alguns casos són currículums o plans d'estudis desfasats, d'altres vegades prenen decisions que no tenen sentit, es redueixen les hores de determinades matèries sense cap consens.
Sí, això precisament va ser ara, no sé, va ser a principi de curs, o l'any passat va ser, quan van reduir hores de literatura i de ciències de la Terra, no sé quines assignatures, de batxillerat, que llavors van a la selectivitat, aquestes assignatures. I els canvis de la selectivitat també 50.000 vegades.
Exacte, i a més, o sigui, es fan canvis que els que no es consulten els professionals educatius, els que al final han d'impartir les classes i treballar amb els alumnes, i a més es fan canvis última hora, a vegades amb els cursos ja començats. Estem parlant d'això, no? D'alumnes de batxillerat que després han de presentar-se en proves d'accés a la universitat i els hi canvien, anem a dir, les regles a meitat de joc, no? Com ara resulta que aquesta matèria entra, això no. Moltes vegades són canvis sense sentit, que responen més a decisions polítiques i a guerres entre partits. Estem, bueno, a nivell més general, ja hem passat per diferents lleis educatives i realment, a vegades, ja dic, sense sentit. De fons, de manera més estructural, realment fa falta un canvi en el model educatiu, però un canvi on hi participen els professionals de l'educació i diguin la seva, i realment revisem una miqueta els currículums, les metodologies, perquè i ens adaptem una mica a la realitat que tenim. Si al final no podem baixar les ràtios, doncs ens hem d'adaptar a la realitat que tenim. No?
Seguim, si us sembla. Aquesta jo crec que és una reivindicació de tots els sectors haguts i per haver, des dels pagesos als metges, passant pels autònoms i també pels professors, que és l'excés de burocràcia. Com us afecta concretament als professors aquest tema de l'excés de burocràcia?
Doncs mira, per entendre-ho fàcil, ens afecta en que si dediques moltes hores a la paperassa i dediques poques hores a preparar les classes. És així de fàcil, és a dir, simplificant-ho molt, al final les tasques docents són moltes. Si, per exemple, parlem també de tutories, o també tutoritzar els alumnes, és al final no pots atendre les famílies, no pots tutoritzar els alumnes, no pots preparar les classes, no pots preparar el material si dediques un munt d'hores a paperassa. Paperassa que, a més a més, si tingués sentit, bé, però és que ara mateix no en té, perquè moltes vegades estem omplint papers de, bueno, hi ha paraules com competències, programacions, és a dir, papers que no tenen massa sentit, perquè ja es parla d'unes metodologies i unes formes de fer que després no pots aplicar a l'aula. Per tant, estàs omplint papers, perdent el temps, i aquests papers després no acaben servint per res. Realment això... I estem arribant a uns nivells, i l'administració ho reconeix, reconeix perquè, de fet...
Oi, perquè no ho canvien.
Bueno, fa un temps que diuen que tenen ja un pla de desburocratització, que vol dir, doncs, eliminar la paperassa i totes les tasques administratives innecessàries, però de moment no ens ho han presentat. També aquí hi ha un problema, i és que algunes tasques, potser burocràtiques, sí que són necessàries, però no es corresponen a altres, perquè també hi ha manca de recursos en aquest sentit. Potser no hi ha prou personal administratiu a les escoles i acabem nosaltres fent tasques que no és perquè no les vulguem fer, podem fer-les, però, clar, si dediquem el temps a això, no dediquem el temps a una altra vegada, no? A preparar les classes, a atendre l'alumnat.
Un altre tema recurrent, no? És la demanda de que hi hagi una educació en català. Sovint sentim a parlar també, no? Una família demana que es facin les classes en castellà, llavors tota la classe ha de passar a fer la classe en castellà. A dia d'avui, quina és la situació que tenim al nostre país amb el tema de la llengua?
Bueno, el tema de la llengua és un tema que ens preocupa moltíssim, bueno, a tots els sindicats, diria, especialment a l'USTEC, perquè és un tema que és clau. I és veritat que, malauradament, davant de tants problemes, davant de tantes reivindicacions, potser en alguns moments queda en un segon pla, i no hauria de ser així. És la llengua vehicular del país, és la llengua vehicular de l'escola i és molt important. Al final fa, bueno, hi ha el que en diem la immersió lingüística, no? És precisament a l'escola on en molts casos molts alumnes tenen l'oportunitat de parlar el català, perquè bueno, ja sabem, tenim moltes famílies ara mateix nouvingudes d'altres països, en altres moments d'altres parts d'Espanya. És superimportant que el català sigui la llengua vehicular. I què ens estem trobant a la pràctica? Doncs a la pràctica ens trobem que ja no només l'alumnat, que en molts casos els alumnes no parlen, al pati parlen en castellà, moltes vegades fins i tot a l'aula s'adrecen en castellà, sinó que ens trobem fins i tot el personal educatiu, no? El professorat, personal educatiu. Hi ha realitats diferents arreu del territori, però en molts casos el mateix personal educatiu no fa servir la llengua, el català. En alguns casos, perquè els sembla que bueno, és més fàcil, doncs, bon, si m'estic adreçant a un alumne que ha arribat d'un altre país, per exemple, si d'un país sud-americà, doncs bueno, és més fàcil adreçar-me amb ell en castellà. Però no li estem fent, un favor a aquest alumne.
No
l'estàs ajudant. Llavors crec que és molt important que per començar els professionals siguem rigorosos en utilitzar sempre el català com a llengua vehicular, també per adreçar-nos als alumnes, a les famílies en tot moment, i sobretot garantir que l'alumnat ho fa i garantir que realment el català sigui això, sigui la llengua en la que es produeix l'aprenentatge. I a més, bueno, doncs tenim aquestes famoses sentències, no, de que ens arriben del famós 25% que s'ha d'utilitzar un 25% de l'ensenyament que sigui en castellà, doncs perquè el castellà és la llengua comuna a tot Espanya. Bueno, doncs aquí s'ha de dir que això és un atac claríssim al model lingüístic, no? Un model d'immersió que ha funcionat, que funciona, que és això, que garanteix que alumnes, famílies que d'altra manera no tindrien accés al català el tinguin, és una riquesa i veritablement aquests atacs, bueno, estem intentant parar el cop, però bueno, ja veiem que hi ha diferents sentències, no, d'alguns tribunals i sí, estem intentant treballar per garantir aquesta presència del català sempre, però la veritat és que costa i ara mateix és un moment delicat. El que passa que és això, s'assuma a tants altres problemes a l'educació, a l'ensenyament, que en alguns casos es deixa una mica de banda, no?
I ja per acabar-ho de rodonir tot, no? Tenim un problema amb les instal·lacions. Sobretot, quan he preparat l'entrevista he pensat sobretot quan arribem sempre al mes d'abril, maig, que comença a fer calor, 30 alumnes en una aula sense aire condicionat, tot això, com ho vivim?
Doncs ho vivim... Bueno, ho hem de... Anem fent, anem a dir, ens anem adaptant, però bueno, aquí és un aspecte on clarament es veu la manca d'inversió, no? Bueno, la manca d'inversió sostinguda durant molt de temps acaba reflectint-se en molts aspectes, però clar, el tema d'infraestructures, si no inverteixes, per exemple, el que estaves comentant, no? En climatitzar els espais, però també en que hi hagi infraestructures adequades, aules adequades, doncs a poc a poc les instal·lacions no són les adequades i després, clar, tornar a invertir costa molt. De fet, si aquest tema que comentes és important, perquè ara els calendaris, de fet, aquí també ens imposen moltes vegades uns calendaris escolars on hi ha una insistència per part de l'administració en reduir el temps de l'aturada d'estiu, com passa en altres països europeus, i començar les classes abans. Però clar, si això ho lligues amb el clima, que en alguns casos estem parlant de que el juny ja pot fer molta calor i el setembre també en fa, i bueno, volem reduir aquesta aturada d'estiu, però si les aules no estan preparades, bueno, s'està donant la situació últimament de fer classes en aules amb més de 30 graus, a 35 graus, que ja són condicions en les que no es pot, ni els alumnes ni el personal educatiu poden estar.
No té cap sentit. Bueno, com veiem, tot un reguitzell de reivindicacions que també són compartides per la resta de la comunitat educativa, i és per aquest motiu, no, que també hem convidat al Jordi Roda, alumne de l'Institut Priorat. Jordi, per què des dels alumnes de l'Institut Priorat vau decidir donar suport a la vaga?
Bé, principalment és que tota la problemàtica que hi ha dins de la comunitat educativa, dins del personal educatiu, dins dels docents, ens afecta directament i flagrantment als estudiants. És a dir, que en una classe, i no vaig més lluny, a l'Institut Priorat, el que tenim aquí Falset, que en una classe de segon de batxillerat hi hagin més de 35 alumnes, no és normal, o sigui, no es pot fer classe. Que s'hagin eliminat línies no és normal per un país primer mundista. L'educació és l'eix vertebrador d'una societat i si tenim un ínfim 2% del PIB en educació, el que tenim és un model educatiu com el d'ara.
Perquè entenc que segon de batxillerat a l'Institut d'aquí Falset hi ha una línia sola.
Exacte. I bueno, abans que acabés el curs en volien eliminar moltes més, però es va, bueno, per factors se va poder no consensuar que no se n'eliminessin tantes, però se n'han eliminat. A quart de l'ESO eren sempre tres línies, ara en són dues, són classes de 32 alumnes. Són un seguit de coses que són uns atacs, no, cap a l'escola que no s'acaben d'entendre, perquè l'únic que fa és, i a més amb el que deia el company, de la molta diversitat que hi ha en una classe, l'únic que fa és retrasar el funcionament d'una classe, no? I amb l'atenció individualitzada que es necessita avui en dia, que és superimportant, el que s'hauria de fer, i amb la baixa natalitat que hi ha, el que s'hauria de fer s'hauria d'aprofitar per abaixar les ràtios i crear més línies, val? Línies de suport que per cada classe fossin pocs alumnes perquè es pogués no atendre aquesta diversitat de la millor manera possible.
A més, des de l'Institut Priorat també exigiu, no, al departament que es tingui en compte la realitat rural de determinades zones del país, i això ja en vam parlar fa un temps quan vas vindre a explicar tota la problemàtica del camí a l'institut i la gratuïtat del transport, etc, etc. Com està aquest tema?
Bueno,
què hem aconseguit?
Està clar que el departament, no, fa, i ell ho deia del currículum, no, que fa una llei des d'un despatx que no està consensuada amb el sector
educatiu.
Exacte, és una decisió política que, a més, quan hi ha un canvi de govern, s'ha canviat el currículum una altra vegada per factors simplement ideològics, eh? Clar, tot això doncs comporta que el currículum no pot ser el mateix per una escola d'alta complexitat de Barcelona que amb un institut com el de Falset, rural, o que amb una SER com la de Capçanes, no? I la de Marçà. Clar, llavors, aquí veiem, no, com amb el tema del camí, que sí que s'ha dit se farà, se canviarà aquest decret, tal. També veiem que tot se ralenteix, és un simple fet de temporització que és que no acaba de tirar. Està promès, jo només puc dir això, està promès que la gratuïtat del transport deixarà de ser, per si està dins del municipi, a ser per la dificultat i per la distància que hi hagi. I ara més s'ha afegit també la gent de la postobligatòria, que també passaria a ser gratuït per a aquesta gent. Però clar, a saber, no?, quan arriba aquesta modificació d'aquest decret.
I de fet, fa unes setmanes va ploure, el camí es va haver de tallar, i com arribava a l'institut?
Bueno, és que allí hi ha un barranc que a dia d'avui continua baixant, i s'ha de dir que després d'una petició a l'Ajuntament va posar unes passeres perquè poguessin passar, però és que és una utopia que en un país com el nostre, que es diu primer mundista, que som, no?, un motor econòmic, és trist que en l'educació es maltracti tant als docents com als estudiants en aquest sentit.
Noé, després de la vaga de dimecres, quina ha estat la resposta del govern?
Doncs, bueno, de moment no tenim cap resposta. Bueno, no és cert del tot, sí que han comentat que tenen preparada una oferta. De moment no ens l'han presentat. Tenim una mesa de negociació dijous que ve, dia 19, aquest seria la data important. De fet, estem ja plantejant accions de protesta i accions una mica de pressió ja per aquest dia, per bueno, una mica anticipant-nos, perquè no confiem gaire en que n'hi hagi una proposta amb cara i ulls, anem a dir, i no confiem perquè fins ara ha estat així, és a dir, fins ara la paraula seria immobilisme. És a dir, és un govern que no ha confrontat, a diferència d'altres governs, recordem l'època del Cambrai, que sí que va confrontar. És un govern que reconeix les mancances, reconeix els problemes, i al principi semblava que volia dialogar, però que s'ha instal·lat en l'immobilisme una mica, a vegades en promeses que no s'han complert, en excuses doncs, de tipus pressupostari, i no es fa res. I les poques propostes que se'ns han fet no tenien cap sentit. Per tant, no hi ha hagut una, no hem arribat a entrar en una negociació real, perquè si no tens una proposta que té una mica de sentit, no pots negociar. Només una anècdota, no? L'altre dia es va convocar els sindicats per a la mesa de negociació, es va fer una convocatòria d'urgència a les 5 de la tarda pel dia següent, perquè es volia oferir una proposta, i a les 9 de la nit es va desconvocar. És a dir, ja entren, inclús en la falta de respecte, poca... Bueno, no dona la sensació de que se'ns estigui prenent en sèrio. I aquest ha sigut, jo crec, la resposta de la vaga de les manifestacions arreu del país, doncs és que, que volem que ens prenguin en sèrio i que, ens confiem. A veure, sempre tenim la confiança de que sí que hi pugui haver una proposta que com a mínim pugui ser un punt d'inici de negociació. Perquè entenem que tot s'ha de negociar, però que hi hagi una proposta que tingui... que reculli les principals, com a mínim, les principals reivindicacions i que tingui darrere un pressupost real i que a més es faci no dilatar el temps, perquè això també ens ha passat, no que se'ns ofereixi un canvi d'aquí 2 anys, sinó que jo crec que estem realment en una emergència educativa, canvis ja.
No, i si em permeteu afegir, que la consellera va dir en una entrevista a Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga, va dir que els professors estaven ben pagats i que no es podia perquè ella no té un pressupost i que no ho pot fer. Com en moltes d'altres situacions que ho va dir la portaveu del sindicat USTEC a Catalunya, la senyora Segura, en moltes, perquè els ha interessat, no? S'ha fet un suplement de crèdit que s'ha portat al ple, que s'ha votat i que s'ha dit, doncs, per X motiu, fem un suplement de crèdit en X sentit. Llavors, l'argument de no és que no hi ha diners, no és que no tinc pressupost, és que no té cap tipus de sentit, perquè un suplement de crèdit és legal, es podria fer i s'aprovaria. Per tant, són arguments buits des del nostre punt de vista.
Mm-hmm. Per tant, entenc que properament, en funció de la resposta del govern, ens podem tornar a trobar que hi hagi més protestes, més vagues, tant de professors, d'estudiants, de tot el sector de l'educació, bàsicament.
Sí, de fet ja des de la Unió Sindical, perquè ara tenim una coordinadora de sindicats per anar tots a una, i la resta de comunitat educativa, hi ha molts docents, molt personal educatiu autoorganitzant-se, doncs ja tenim plantejada, de fet, una setmana de vaga al març, del 16 al 20, que volem que sigui algun dels dies sigui més a nivell, com ha sigut aquesta última vaga, a nivell de país, a nivell nacional, i que després es faci per territoris, també estem una mica, és aquesta la idea que hi ha. Aquesta setmana de vaga, torno a repetir, del 16 al 20 de març, continua vigent. Això no vol dir que en funció de la resposta que hi pugui haver, o en funció d'aquesta mesa de negociació de dijous, es pugui parlar de més accions, es pugui avançar a altres vagues, o tant de bo comencéssim un cicle de negociació real, però de moment tenim prevista aquesta vaga. És el que ens estan demanant els docents. Jo vaig parlar amb, evidentment, altres, visitem molts centres, hi ha moltes assemblees a molts centres ara mateix, assemblees també territorials. Jo vaig poder parlar amb molts docents i personal educatiu el dia de la vaga, i ara que de veritat hem començat a mobilitzar-nos, doncs la gent el que vol és tirar endavant, perquè no confien en el departament, perquè són moltes promeses, mai cap resposta real, i per tant el que volen és continuar pressionant per dir, ei, no, necessitem una, com deia el Jordi, una proposta que sigui real i no excuses. Nosaltres anem seguint una miqueta últimament quines partides pressupostàries està aprovant el govern, i sí que s'aproven partides per intel·ligència artificial i per altres qüestions. A veure, és evident que no tenir pressupostos no ajuda, però el país no es paralitza, i si hi ha una emergència educativa has de respondre, tens tot un col·lectiu que t'ho està demanant, i el mateix departament en les meses de negociació reconeix aquesta ràtio és alta, reconeix la mancança de recursos, Per tant, és qüestió de voluntat política.
Bé, doncs, moltes gràcies, Jordi, Noé. Crec que amb tota aquesta xerrada que hem tingut, no, ens podem fer una imatge de, i una mica més clara de quina és la situació actual del món de l'ensenyament i quines són les vostres principals demandes, necessitats i també reclamacions. Gràcies als dos i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
I no deixem encara el món de l'ensenyament perquè la comarca del Priorat és la segona de Catalunya, només per darrere del Pallars Sobirà, que registra el percentatge més baix d'alumnes no universitaris que estudien i resideixen al mateix municipi. És a dir, només el 57,2% dels estudiants prioratins poden anar a l'escola o a l'institut al seu poble, mentre que el 42,8% s'ha de desplaçar per fer-ho. Segons les dades de l'IDESCAT, en el conjunt de Catalunya el percentatge d'alumnes que estudien i viuen al mateix lloc on resideixen és el 81,3%. Les comarques amb un percentatge més alt són el Barcelonès, amb el 91,7%, el Segrià, amb el 84,1%, el Vallès Occidental, amb el 82,6% i el Montsià, amb el 82%. Ja fa 3 setmanes del col·lapse de la xarxa ferroviària del país. Des d'aleshores, el servei de la línia R15, que dona servei a la nostra comarca, està suspès. I en substitució s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera que tampoc està funcionant amb tota la normalitat. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Falset va decidir posar en marxa un servei especial d'autobús els diumenges a la tarda, amb parades a Reus, Tarragona i Barcelona. L'objectiu és suplir la manca de trens i facilitar la mobilitat, especialment de les persones que durant la setmana estudien fora del municipi. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, destaca la bona acollida de la iniciativa i explica que aquest mateix diumenge es van ocupar les 55 places disponibles del vehicle.
El primer dia va ser allò que a les 9 de la nit em van confirmar, a les 9 de la nit del dissabte a mi em van confirmar que no hi hauria reforç per part de Renfe, llavors és quan nosaltres activem. Clar, a la nit i al dematí, pues, i al matí, pues, bueno, sí, la gent que ho va poder i que no ho tenien ja solucionat d'una altra manera, pues, ho van poder disfrutar aquest servei. Però la següent setmana sí que ja vam poder avisar més temps, perquè ja sabíem que no tornàvem a tindre servei de tren, per tant ja es van apuntant gent. I aquesta setmana passada pues, ja ha arribat al complet, no?
En aquest sentit, Brull assegura que el servei es mantindrà actiu mentre la línia R15 no recuperi mínimament el seu funcionament.
Ahir mateix vam tindre reunió amb el Departament d'Interior i amb Transports i sabem que s'estan fent obres, i aquestes obres poden estar durant pràcticament mig any tranquil·lament, però no vol dir que el fet de que hi hagin obres no hi hagi la línia en funcionament. Se faran obres de manteniment de la via, però no vol dir que doncs, potser en un mes o potser en 2 setmanes, no ho saben tampoc, no ho tenen clar. No tenen clar quina és la temporalització i la restauració del servei de tren. Nosaltres estarem preparats perquè doncs, cada setmana que sapiguem que no hi haurà aquest servei de tren, doncs l'Ajuntament doncs, liderarà aquest bus juntament i coordinat també amb territori.
Des del consistori falsetà expliquen que el servei d'autobús només s'ofereix els diumenges a la tarda perquè és l'únic dia de la setmana en què no hi ha cap línia regular fins a Reus, des d'on es pot fer transbord cap a d'altres destinacions. L'alcalde adverteix que sense el servei d'autobús el transport públic a la comarca seria pràcticament nul.
Sort del bus, actualment sort de que tenim aquestes línies que es poden portar, línies regulars que ja estan muntades, que es poden portar doncs, fins a Reus i de Reus pot ser els transbordos. També hi ha els busos aquests que substitueixen la línia, els busos de tren que substitueixen la línia, però que són una odissea perquè han de fer totes les parades, perquè clar, el que estan fent és substituir la línia, la R15, substituir la freqüència dels trens, la substitueixen amb bus. Això vol dir que han de passar per totes les parades, hi hagi o no hi hagi gent. Això vol dir que l'usuari ha de fer uns toms impressionants. M'entens? Llavors, clar, sí que hi ha l'alternativa del bus entre setmana, però el diumenge no hi havia absolutament res. Dissabte també tens l'alternativa del bus i també tens possibilitat, però és que si traient això, ara només ens podem moure amb cotxe o amb bus.
És per això que l'Ajuntament de Falset treballa per aconseguir que aquest servei de bus dels diumenges a la tarda es pugui instaurar de manera permanent.
Sí, estem parlant amb el departament per poder doncs, mirar aquesta opció, de que sigui una opció, tot i que sempre que hi ha l'opció fèrria, pues, pues, clar, serà més difícil. Però ja que aquesta ha funcionat i que el diumenge es comprova que no hi ha cap alternativa i que això pot continuar passant, pues és una de les demandes que ahir van fer, no? Juntament amb la millora de la connectivitat i de la connexió interurbana amb també amb comarca i amb altres comarques. I això, doncs, ara s'hauria de redactar aquest pla director o un pla de situació del transport a la comarca i de les necessitats, i això ja s'hi està treballant, i poder, doncs, no, hem de recordar que el 28 hi ha totes les licitacions noves de les línies de transport i durant aquest temps s'han de dibuixar les línies que es necessiten i la necessitat real que hi ha al territori.
El Consell Comarcal del Priorat i l'associació Priorat Enoturisme són dos dels 36 ens públics i privats que han signat el Conveni Corner, que impulsa el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona amb la voluntat d'articular una estratègia de promoció turística conjunta per tal de maximitzar l'impacte i optimitzar els recursos. Enguany és la 21a edició que se signa aquest acord, que permetrà la participació conjunta a un total de 5 fires internacionals, estatals i nacionals, com són la Fira ITB de Berlín, la Fira World Travel Market de Londres, Fitur a Madrid, Navartur a Pamplona i la Fira Betravel de Barcelona. A més, es preveuen diverses accions de màrqueting i comunicació de l'impacte en els tres mercats prioritaris, el català, l'espanyol i el francès. L'Agència Catalana de l'Aigua ha tret a licitació la redacció del projecte per recuperar la connectivitat fluvial i millorar els hàbitats del riu Siurana al seu pas pels termes del Molà i el Marroig, en un espai integrat dins la xarxa Natura 2000. L'objectiu principal de la intervenció és optimitzar el cabal ecològic alliberat i, sobretot, fer el riu més resilient davant els episodis de sequera. En aquest sentit, les mesures que es plantegin tindran en compte el seguiment i l'anàlisi dels períodes de sequera que han afectat aquesta zona en els darrers anys. El projecte, amb un pressupost de licitació superior als 84.300 euros, definirà les actuacions necessàries per assolir aquests objectius. Entre les mesures previstes hi ha l'adaptació de guals, el disseny d'un pas de fauna i peixos al marge dret de la sud de Coco, el control d'espècies exòtiques invasores i el manteniment de gorgs, així com la creació de refugis per a espècies com la llúdriga, entre d'altres. A més, s'estudiaran els possibles efectes de la retirada d'estructures sobre la morfodinàmica del tram fluvial i s'avaluaran les mesures correctores que calgui aplicar, contemplant també la possibilitat que sigui el mateix riu qui acabi assolint el seu perfil d'equilibri de manera natural. El Celler Marroig ha rebut recentment la Gran Medalla d'Or i el Trofeu al Millor Vinegre 2025 al Concurs Mundial de Brussel·les, un dels certàmens vinícoles més prestigiosos a escala internacional gràcies al seu vi Les Horts Vinyes Velles 2020. Aquest doble reconeixement va situar el vi com un dels vins negres més destacats del certamen, valorant-ne la qualitat, l'expressió del territori i el treball acurat tant a la vinya com al celler. El trofeu al millor vi negre representa un dels màxims guardons del concurs i posa en relleu l'excel·lència dels vins elaborats a la DEO Montsant. El lliurament dels guardons va tenir lloc en el marc de la Barcelona Wine Week, durant la trobada oficial del Concurs Mundial de Brussel·les celebrada a la Brussels House Barcelona, amb la presència de professionals del sector, cellers premiats i representants del certamen. Els premis van ser lliurats personalment pel president del Concurs Mundial de Brussel·les i pel representant del certamen a nivell nacional. I aquesta setmana s'ha celebrat la Wine Paris, amb una important presència a la capital francesa dels cellers de la DEO Montsant i la DEO Copriorat. A més, enguany i per primera vegada, Catalunya hi ha participat de manera institucional, amb la voluntat d'impulsar la internacionalització dels vins i escumosos catalans en un certamen en clar creixement dins del calendari firal europeu. En aquest sentit, Prodeca, la promotora dels aliments catalans del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha organitzat la participació agrupada de 56 cellers i empreses a l'Espai Catalunya. Sota el lema Catalunya on el vi es cultura, s'ha volgut projectar el vincle entre el vi, el territori i la tradició vitivinícola catalana. Així mateix, aquest espai ha facilitat la visibilitat conjunta de l'oferta catalana i ha afavorit les sinergies entre cellers i operadors internacionals. De la mateixa manera, també diversos cellers de la comarca han participat a la Wine Paris sota el paraigua de la Cambra de Comerç de Reus. La Wine Paris 2026, que es va celebrar del 9 a l'11 de febrer, va reunir més de 52.000 visitants i 5.500 expositors procedents de 54 països al recinte Paris Expo Port de Versalles. El programa, a més, incloïa més de 180 activitats, entre conferències, tastos i masterclass, amb un enfocament especial en la temàtica Pairing Perfection i en la innovació tecnològica, incloent-hi solucions digitals i d'intel·ligència artificial aplicades al sector. El Parc Natural de la Serra de Montsant i la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona organitzen el curs Montsant-Montserrat, paisatges singulars, símbols universals. L'objectiu és apropar aquests dos massissos caracteritzats per una profunda tradició espiritual, amb trets comuns i elements específics que defineixen identitats i relacions humanes. El curs, especialment recomanat per a guies de turisme, de natura, de muntanya i de lleure, professionals i estudiants de turisme, geografia, patrimoni, ecologia o gestió d'espais naturals i persones interessades en els espais naturals sagrats, l'espiritualitat de la natura i la custòdia del territori, es durà a terme del 10 i 11 d'abril a Montserrat i el 24 i 25 de maig i 5 de juny a Montsant. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través d'internet. Tot seguit, els esports.
Els esports.
La Volta Ciclista a Catalunya 2026 farà parada al Priorat en la seva tercera etapa, prevista per al proper 26 de març. El recorregut de 159,5 km entrarà a la comarca per Cornudella, procedent de Prades, i continuarà per la carretera T702 en direcció a Poboleda, la Vilella Alta i la Vilella Baixa. Des d'aquí, el traçat seguirà cap a Gratallops i Falset abans d'encarar el tram final cap a Marçà i la Torre de Fontaubella, des d'on tornarà cap al Baix Camp a través del Coll Roig, de tercera categoria. Seguim amb el repàs als resultats dels equips de futbol i futbol sala prioratins. El Falset Esportiu va aconseguir una victòria de prestigi per 3-4 al camp del líder, l'Hospitalet de l'Infant. I és que el partit va començar malament pels nois de la capital del Priorat, ja que ben aviat es van trobar amb un 2-0 en contra. Just abans del descans, però, van ser capaços de reaccionar i empatar el partit gràcies als gols de Robert Sánchez, al 36, i Catalina Erea, al 45. Ja a la segona meitat, Hisham Bouaca de penal i Daniel Massip feien els gols que suposaven la victòria falsetana. També el Porrera va aconseguir una victòria important en imposar-se per 4-1 a la Unió Astorga. Els prioratins van ser clarament superiors i van guanyar gràcies als gols de Said Akbi, Ilias Adari, Usama Zawigi i Wasim Dahmani. D'aquesta manera, els dos equips prioratins de Futbol 11 sumen els 3 punts. El Falset continua segon però escurça distàncies i es col·loca a un punt del líder. Ara en té 32. I el Porrera, per la seva banda, puja fins a la desena posició amb 9 punts. En futbol sala, el Priorat Nord va caure per 7-3 a la pista del Solsona. Els prioratins no van poder fer res davant d'un rival superior, tot i els gols d'Oriol Espasa, Biel Manyer i Pau Anguera. D'aquesta manera, l'equip de la nostra comarca seguirà una setmana més a la part baixa de la classificació. Els nois són 12ens i sumen 13 punts. A segona catalana, el Priorat Nord B va superar el Riudecols per 3-4. Pels del nord de la comarca van marcar Biel Manyer per partida doble, Pau Izquierdo i Pau Franquet. Així doncs, els nois aconsegueixen els 3 punts que els permeten abandonar la cua de la classificació. Ara són penúltims, això sí, amb els mateixos punts que el Castellvell i el Club Futbol Sala Reus, 6. A l'altre grup en representació prioratina, els Guiamets i el Capçanes van golejar els seus rivals. Els guiametans van superar el Cué, el Riudoms, per 7-0. Eloi Bargalló, amb un hat-trick, Aleix Martí, Joan Batista i Oriol Pena van ser els golejadors dels lleganyosos. El Capçanes, per la seva banda, va imposar-se per 14-3 al Laguna. La festa golejadora dels capçanencs va ser obra de Marc Llagostera, que va marcar fins a 7 gols, Lluís Pena, Joaquim Torné, Ignasi Pena i Pere Avante. En canvi, el Marroig va perdre per 8-4 a la pista del líder, el Montbrió. Tot i que durant la primera meitat el resultat es va mantenir més o menys equilibrat, en els últims minuts del maig el líder va aconseguir ampliar la distància en el marcador i sumar així els 3 punts. Per tant, i amb aquests resultats, el Capçanes continua segon a la classificació amb 28 punts, 9 menys que el Montbrió. També el Marroig manté la seva posició a la taula i segueix cinquè amb 22, mentre que els Guiamets s'apropa als marrotxans i ja sisè amb 18. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord va perdre per 2-1 a la pista del Deltebre. Les noies van anar sempre per darrere en el marcador i només van poder fer el gol de l'honor, obra de Marta Aragonès, en els darrers instants del partit. Així, les del nord de la comarca continuen penúltimes amb 7 punts. Aquest cap de setmana, la competició esportiva s'atura a causa de la celebració del Carnaval. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per una situació de temps variable, una entrada de vents de ponent que han bufat amb molta intensitat i unes temperatures bastant altes, inclús bastant superiors a les normals que han escalfat una mica l'ambient. Per aquest cap de setmana es presenta una situació encara de pluges. Ens ha arribat una petita borrasca que està situada al davant de les costes catalanes i això encara aquest matí de dissabte podrà donar algunes precipitacions. Tot que una situació que cap a la tarda ja s'aclarirà, però entraran vents del nord que bufaran en força i això es mantindrà un parell de dies més amb les temperatures considerablement més baixes. En definitiva, després d'una setmana ambient molt calm, molt templat, ara ens arribarà una mica de fred i el que és més molest doncs, serà aquest vent fort que bufarà unes quantes hores. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, de l'any 1888, comença la nevada més gran d'aquesta notícia a Cantàbria i Astúries. Està nevant contínuament fins al dia 20 i s'acumulen més de 4 metres de neu al port de Pajares, les allaus arrosseguen cases i deixen una situació de moltes persones mortes i bestiar.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.